del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia i bon matí fred. Algun núvol baix o boira matinal, temps més assolellat la primera meitat del dia, amb el pas d'alguns intervals de núvols més abundants al final de la jornada.
Bon dia, com esteu? Avui és dilluns, és 5 de desembre. Comença una setmana un pèl atípica, sobretot pel fet que molts de vostès tindran pont. Aquí al Supermatí no en fem, farem Supermatí avui, dimecres i divendres, és a dir, els dies de la setmana que no són festa, però si teniu pont o si voleu aprofitar realment aquests dies de festa, us desitgem que us vagi molt bé, que pugeu a la neu, que gasteu, que aneu als restaurants de la Costa Brava i que, en definitiva, desconnecteu. Com ens comentava l'Albert Aparicio, matí molt fred, de fet tenim temperatures negatives al nord de la comarca, a la Tallada d'Empordà tenim pràcticament un grau negatiu, a Torroella de Montgrí 1,9, un grauet a la Bisbal d'Empordà i 2,3 graus a Sant Feliu de Guíxols. Farà fred avui, però també farà sol, que sempre s'agraeix cap a mig matí. És a dir, que agafeu la jaqueta, agafeu, enceneu la llar de foc, perquè avui cal anar previnguts. Som-hi, nosaltres comencem ja amb els titulars més destacats d'aquest cap de setmana. Una nova errada en un equip de respiració deixa sense aire un bomber a Sant Feliu de Guíxols. Gerard.
La intervenció s'ha produït en un incendi d'un habitatge al municipi. Aquest és el tercer incident que es produeix en el servei de bombers en dues setmanes.
I els bombers rescaten una persona a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Maria.
La dona s'havia quedat penjada de la via ferrada de la Cala del Molí al municipi durant la tarda del dissabte 3. Els bombers van rebre l'avís cap a quarts de 6 de la tarda.
Atenció a això, la Generalitat ven per 503.000 euros l'antic Rex 2, un dels dos hotels que encara hi havia pendents del llegat en Llo, Gerard.
El Mediterrani no rep cap oferta i l'Ajuntament reclama començar a repartir ja els diners de l'herència interessada. El regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, no amaga que tot i que s'hagi pogut vendre el Rex 2, la subhasta arriba tard. Savalls també reclama a la Generalitat que comenci a distribuir ja el milió d'euros del llegat, enlloc que la Junta d'Herències va desencallar a principi d'any.
I, Maria, les cambres de comerç gironines reclamen un acord per aprovar els pressupostos.
A partir d'una consulta realitzada als membres dels plens de les cambres, un 60% dels representants veu l'aprovació com un element molt important, mentre que el 21% ho considera important. Les tres cambres aposten perquè els pressupostos del 2023 superin el dèficit acumulat d'infraestructures de la demarcació.
Esquerra Republicana a Palafrugell aposta per la transició ecològica, econòmica i social. Ferran.
Dissabte al migdia va tenir lloc la presentació pública de la cap de llista d'Esquerra Republicana Palafrugell, Mònica Alcalà, i del número 2 a la llista Marc Casanovas per les pròximes eleccions municipals del 2023. En un acte a la plaça de Camp d'Emprats, els candidats van ser acompanyats dels exalcaldes de Palafrugell, Sergi Sabrià i Josep Piferrer, i de la que va ser consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.
I seguim amb eleccions. Palafrugell en Comú Podem fa una aposta per la sostenibilitat.
Palafrugell en Comú Podem va presentar l'alcaldable per les municipals del 2023, Josep Ferrés i Marcó, en un acte diumenge a l'Auditori del Museu del Suro. A banda del nou cap de llista, va intervenir en l'acte Eugènia Pasqual, coordinadora d'en Comú Podem a les comarques gironines, Marc Vidal, exdiputat parlamentari i regidor a Regincós, i Alfons Rius, portaveu a Palafrugell d'en Comú Podem a l'Ajuntament.
L'Hospital de Palamós rep el Premi Top 20 de Gestió Hospitalària Global en la categoria d'Hospitals Mitjans, Gerard.
El guardó és especialment significatiu ja que valora diferents indicadors objectius de qualitat assistencial, funcionament i eficiència econòmica del centre. Aquesta anàlisi es realitza a dades que es registren de manera habitual al centre.
I la crisi de preus de la llet i la manca de relleu s'emporten el 41% de les granges gironines durant l'última dècada, Maria.
Llet Nostra lamenta que les conseqüències derivades de la guerra d'Ucraïna estan accelerant tancaments d'explotacions. Segons dades de la Generalitat, de les 357 que hi havia a la demarcació a principis de 2012, ara s'ha passat a 203. Les xifres no només inclouen les explotacions que venen llet, sinó també les que fan derivats.
Joan Bordeus guanya... Perdonin, Joan Bordeus guanya el premi Llucieta Canyà de Crítica Literària, atorgat a l'associació Indilletres, Maria.
El periodista ha obtingut la quarta edició del guardó per la crítica literària publicada al mitjà digital Núvol sobre el llibre En no real de Mitchell Holoubek.
L'Ajuntament de Palafrugell fa una bona valoració de la primera edició de Visualitzem-nos, Ferran.
Els actes es van organitzar el passat divendres i dissabte amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquestes es van celebrar a la Pedrera de Palafrugell, a l'Auditori del Museu del Suro i a la Bòbila.
8:05. I avui, com cada dilluns, fem un repàs també a la jornada esportiva del cap de setmana. Comencem pels equips del Baix Empordà, de la nostra comarca, i concretament parlant de futbol i de l'empat del Palamós al camp del Manlleu. Sergi.
Els blau i grocs van aconseguir sumar un punt en la seva visita al municipal de Manlleu, que, a més, suposa el primer que aconsegueixen fora de casa.
Pel que fa a l'hoquei patins, el Palafrugell cau derrotat al camp del líder.
El Ribes Les Lagunes va fer valer la seva condició de favorit i va guanyar un corredor mató Palafrugell que arribava a la pista dels madrilenys després de la seva primera victòria la setmana passada.
I avui també tenim bones notícies en l'àmbit de l'atletisme de la comarca, i és que Adel Mechal va quedar primer en el cross de Sant Juan Evangelista, Sergi.
Mechal, que recordem que va ser subcampió d'Europa de camp a través l'any 2017, va entrar a meta per davant d'Abderrahman Aferdi i Jorge González, segon i tercer, respectivament.
I passem al bàsquet i obrim la informació amb el Sol gironès Bisbal i el seu còmode triomf davant del quart. Sergi.
Gràcies a aquest triomf, els bisbalencs trenquen la mala ratxa de 3 partits consecutius perduts i es situen sisens a la Lliga EVA amb un balanç de 6 partits guanyats i 4 de perduts.
I ara, sense deixar el bàsquet, ja sabeu que també ens agrada parlar del bàsquet de primer nivell que es viu a la nostra província. Parlem ara, doncs, dels equips masculí i femení de Girona. En el cas dels primers, males notícies, ja que el Rio Breogán va fer més gran la ferida del bàsquet Girona.
Quarta derrota seguida dels gironins. Aquest cop a casa i contra un rival a priori assequible. Els gallecs, que són desens a l'ACB, van dur a terme un partit molt pràctic i es van acabar imposant per 66-73.
I millors notícies pel que fa a l'equip femení. L'Uni Girona torna a guanyar i esmena la inesperada derrota de l'últim partit.
Setena victòria de l'Espart Girona a la Lliga Femenina. Després de perdre en l'últim partit a Fontejau contra l'Araski, les jugadores entrenades per Bernat Canut van tornar a guanyar.
8:08. És moment, ara, repassats els titulars, de conèixer la previsió del temps amb Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps ens llevem al Baix Empordà?
La setmana comença amb ambient fred, sensació tèrmica d'hivern, amb una temperatura que oscil·larà entre els 2 graus de mínima i els 14 de màxima. Tot i que en general tindrem forces estones de temps assolellat aquest matí, al llarg del dia tindrem alguns intervals de núvols que ens aniran creuant d'oest a est, essent més presents la segona meitat del dia. Aquest matí i també la propera matinada, també amb la possibilitat de la formació de bancs de boira o núvols baixos. Demà, sense gaires canvis, amb el cel estones parcialment ennuvolat i a mitjà termini hi ha lleuger increment de la inestabilitat de cara a dijous i una entrada d'aire més fred per dissabte.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Temps ara per escoltar el comentari d'opinió que ens porta avui la Carme Fenoll.
Ara que arriba el Nadal i amb ell l'època de fer bons propòsits, apareix la notícia de l'adjudicació d'un estudi per veure la viabilitat d'un projecte de tram-tren que connectaria quasi totes les comarques gironines. A l'Empordanet, aquest carrilet pararia a la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Calonja, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El cas és que previsiblement hem de pensar que l'estudi prosperarà, que un comitè de savis deliberarà i que amb l'estimadíssima arribada de les eleccions municipals el tema serà important. Tan important com perquè els respectius municipis no ens tirem els plats pel cap i es pactin les parades sense esgarrinxades. En plena època de crisi energètica, l'aposta per al transport públic i sostenible ja no és una cosa dels ecologistes, ni dels de sempre. Si ens hem cansat de queixar-nos de la tristesa del transport existent en l'actualitat, amb uns preus de bitllets que superen els costos d'un desplaçament amb cotxe privat, ara ens mirem amb cert recel aquesta aposta. I és que la cosa apareix després que els nostres rebesavis, allà el 1887, ja definissin la necessitat i el carrilet avancés joiós durant molts anys per les nostres terres. Si aquesta emergència climàtica ens ha portat a recuperar cantimplores o recuperar la bici per anar a treballar a les ciutats, ja va sent hora que el nou tram no sigui una trampa per il·lusionar electorats.
Moltes gràcies, Carme Fenoll. Fem una petita pausa, ens quedem una estoneta amb la gran Patti Smith. Això és Because the Night. Cyrus hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Patti Smith amb Because the Night, que ens ajuda a arribar ja a un quart de nou del matí. Vinga, va, som-hi, anem a repassar ja les notícies més destacades que ens ha deixat aquest cap de setmana del 4 i els, i, del 3 i el 4 de desembre. A la nostra comarca Una nova errada en un equip de respiració deixa sense aire un bomber de Sant Feliu de Guíxols. Ens ho comentava durant els titulars en Gerard Escaig. La intervenció s'ha produït en un incendi d'un habitatge al municipi. Aquest és el tercer incident que es produeix en el servei de bombers en tan sols dues setmanes.
Segons ha avançat el periòdico i han confirmat a l'escena, fonts d'interior han desvinculat aquest cas dels problemes amb els manòmetres que es van fer públics a principis d'any i que van obligar a revisar tots els equips i comprar-ne de nous. Aquesta errada és de tipus mecànic, però és la tercera que es produeix en dues setmanes. El bomber estava forçant la porta d'un segon pis que cremava amb dues persones al seu interior. Les ampolles d'aire es van buidar sense previ avís. El manòmetre indicava una pressió errònia i el bomber va fugir per no intoxicar-se. L'equip s'ha retirat i s'ha enviat a analitzar. Fa uns dies es va produir una situació similar en un foc en un aparcament a Olot. Un bomber també va constatar tenir problemes amb el seu equip de respiració a Celrà. Tots els equips s'han retirat i seran revisats.
I no canviem massa de tema, seguim parlant de bombers, perquè han rescatat una persona que s'havia quedat penjada a la via ferrada de la cala del Molí, que ja ens té... ens té sovint habituats de, aquests rescats, no?, dins d'aquesta via ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Ens ho explicarà molt millor la Maria Alzina.
Segons expliquen fonts del diari de Girona, els fets van passar dissabte a la tarda i l'avís es va rebre a un quart de sis de la tarda. S'hi van desplaçar rescatadors dels GRAE i una dotació terrestre dels bombers. Els efectius van arribar fins a l'usuària de la via ferrada, que estava penjada a la línia de vida. No estava ferida, però estava esgotada després d'intentar remuntar i seguir amb l'activitat. Els bombers la van ajudar a sortir de la zona i la van acompanyar cap al seu vehicle cap a quarts de vuit del vespre.
I la Generalitat ven per 503.000 euros l'antic Rex 2, un dels dos hotels que encara hi havia pendents del llegat Enlló. El Mediterrània, però, no rep cap oferta. El regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, no amaga que, tot i que s'hagi pogut vendre el Rex 2, la subhasta arriba tard. Savalls també reclama a la Generalitat que comenci a distribuir ja el milió d'euros del llegat d'Enlló que la Junta d'Herències va desencallar a principi d'any, Gerard.
Els dos germans Ganxons, Joan i Francesc Enlló, van morir l'any 2002 sense família ni tampoc deixar testament. El procés per liquidar la seva herència intestada, que incluïa 8 hotels i diversos immobles, s'ha anat allargant en el temps i, de fet, encara hi ha propietats que no s'han venut. Els hotels no van començar a sortir de subhasta fins al 2011, 9 anys després de la defunció dels dos germans. Des d'aleshores, la Generalitat va vendre 5 dels edificis a través de licitació o bé de manera directa. De fet, a través d'aquesta última fórmula, una societat gironina va adquirir el Panorama, la joia de la corona del llegat, a finals del 2017 per 1,86 milions d'euros. Dels tres hotels que quedaven, un d'ells, l'antic Regenta, es va acordar traspassar-lo a l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè s'hi fessin pisos públics. Els altres dos edificis que havien acollit els hotels Mediterrània i Rex 2 són els que han sortit a subhasta aquest dijous, juntament amb una trentena més d'immobles d'arreu de Catalunya procedents d'herències intestades.
Però, Gerard, tot i l'esforç, l'hotel Mediterrània ha quedat desert, oi?
Sobre l'antic hotel Mediterrani, el regidor admet que per ell no és cap sorpresa que l'edifici hagi quedat desert, perquè de fet no compleix les condicions d'habitabilitat per poder-lo reconvertir en pisos. I aquí Savalls lamenta que en paral·lel a la devaluació que ha patit el llegat dels Enlló durant tots aquests anys i també el fet que encara no s'ha repartit res dels diners que s'han obtingut per la venda de l'herència intestada, a principis d'any la Junta d'Herències va acordar repartir un milió d'euros del llegat entre els departaments de Drets Socials i Cultura perquè els distribuïssin a les entitats del municipi. Entre les que tenien previst optar-hi hi havia la Fundació Asil Surís, l'associació al Casino dels Nois o la Fundació Carmen Thyssen, que impulsa el futur museu al monestir. Des de la primavera en ençà, segons explica Savalls i Crítica, no s'ha repartit res. De fet, el regidor també lamenta que durant tots aquests anys el manteniment de les antigues finques dels Enlló i la despesa que han generat, per exemple, amb impostos, ja s'han anat menjant els recursos que s'havien obtingut amb les subhastes i la venda del parc del llegat. És una llàstima, conclou Savalls.
8 i 19 minuts. Les cambres de comerç gironines reclamen un acord per aprovar els pressupostos. A partir d'una consulta realitzada als membres dels plens de les cambres, un 60% dels representants veu l'aprovació com un element molt important, mentre que un 21% ho considera important. Les tres cambres aposten perquè els pressupostos del 2023 superin el dèficit acumulat d'infraestructures a la demarcació, Maria.
En el comunicat, el col·lectiu d'empresaris insisteixen en que una vegada els pressupostos estiguin aprovats, caldrà desplegar-los. De fet, consideren que les inversions són menys tingudes any rere any i això acaba generant un dèficit que llastra el creixement econòmic. Per això demanen que les formacions immobilistes facin mans i mànigues per consensuar un acord que beneficiï la població, més enllà dels interessos partidistes. Des de les cambres demanen que la Generalitat fomenti l'economia amb l'impuls dels pressupostos.
I marxem ara cap a les eleccions del maig del 2023. Comencem a parlar-ne ja aquí al Supermatí, ja ho sabeu. El dissabte al migdia va tenir lloc la presentació pública de la cap de llista d'Esquerra Republicana a Palafrugell, Mònica Alcalà. I del número 2 a la llista, Marc Casanovas, per les properes eleccions municipals, com comentàvem, del maig del 2023. Ens ho explica en Ferran.
En un acte a la plaça de Camp d'en Prats, els candidats van ser acompanyats dels que han sigut alcaldes de Palafrugell, com Sergi Sabrià i Josep Piferrer, i de la que va ser consellera de Treball, Afers Socials i Famílies entre els anys 2016 i 2017, Dolors Bassa. Alcalà va centrar part del seu discurs de presentació a exposar el projecte amb el qual volen treballar per Palafrugell, posar especial èmfasi en les transicions ecològica, social i econòmica. En relació amb la transició ecològica, des de la candidatura s'aposta per mecanismes que permetin regular la preservació del paisatge marítim i terrestre, així com també els espais patrimonials. A més, també l'alliberament del trànsit de vehicles a motor a la zona centre, la necessitat de fer el salt cap a comunitats energètiques o la recollida selectiva i la neteja del poble com a qüestions que s'han d'abordar.
Haurem de treballar per preservar-lo tant el paisatge marítim com el paisatge terrestre, com també tots els espais patrimonials. A Palafrugell tenim un de molt important i serà la preservació de les torretes.
I pel que fa a la transició econòmica, es defensa la dinamització del teixit comercial i del mercat perquè continuïn sent un distintiu de qualitat i proximitat.
També van destacar que el turisme ha de ser desestacionalitzat, de qualitat i evitar un model de quantitat. Va afegir que es faria mitjançant l'Institut de Promoció Econòmica, tal com s'entén actualment.
Ens hem de posar al costat del teixit comercial, del mercat, del petit comerç. Ha de continuar sent un referent de qualitat i de proximitat. Hem de treballar per tenir un model econòmic que inclogui també la potencialitat del polígon industrial.
Alcalà també va parlar de la transició social amb l'objectiu de vetllar pel benestar, per la cobertura de les necessitats bàsiques i per ser un poble saludable. En aquest sentit, aposten pel desenvolupament d'una àrea de dinamització ciutadana que contribueixi a vincular la població amb la vida diària, associativa i cultural d'una forma activa i participativa.
Que les persones que visquin aquí tinguin una implicació activa en el desenvolupament del dia a dia del nostre poble.
Els candidats es van referir a les línies de treball del seu projecte com a transició palafrugellenca, ja que treballen amb una perspectiva aproximada de 10 anys vista. Amb aquesta aposta es vol treballar un projecte que contempli un creixement de la població i la planificació organitzada en el desenvolupament del municipi. La visió es fa a partir de 10 anys i afegeixen que passaran moltes coses i que els cal construir un escenari que aculli les possibilitats per seguir treballant per la ciutadania.
Volem ser un poble d'oportunitats, de creixement laboral, empresarial, professional, que ofereixi possibilitats d'habitatge, que la gent s'hi pugui formar i pugui establir el seu lloc de viure. Volem que sigui un poble viu.
I també va ser torn per Palafrugell en Comú Podem, que va presentar l'alcaldable per les municipals del 2023, Josep Ferrés i Marcó, en un acte ahir mateix, el diumenge, a l'auditori del Museu del Suro. A banda del nou cap de llista, va intervenir en l'acte Eugènia Pasqual, coordinadora d'en Comú Podem a les comarques gironines, Marc Vidal, exdiputat parlamentari i regidor a Regencós, i Alfons Rius, portaveu de Palafrugell en Comú Podem a l'Ajuntament de Palafrugell. Ferran.
Unes 130 persones van assistir a l'acte on l'arquitecte i ecologista Josep Ferrés i Marcó va fer repàs d'alguns dels projectes urbanístics aprovats a Palafrugell i va apostar per una política d'habitatge social amb la rehabilitació d'infraestructures a mig fer a Can Salgues i en contra de l'actual dinàmica de construcció. En referència a Aiguaxalida, on s'ha aprovat la construcció de 150 habitatges i d'un hotel, Ferrés i Marcó va ser contundent i va afirmar que si és alcalde l'hotel no es farà. L'alcaldable de Palafrugell en Comú Podem va parlar també sobre mobilitat sostenible i la necessitat que platges com Calella, Llafranco, Tamariu estiguin connectades entre elles per un sistema de transport públic.
Nosaltres tenim unes possibilitats fenomenals. Per exemple, tenim la platja de Tamariu, que qualsevol transport públic que arriba, la platja està a nivell. A nivell, això pensat per la gent gran. Hem de pensar no solament en el turisme, hem de pensar en la gent que viu a Palafrugell i que sobretot la gent gran, la gent que té problemes de mobilitat.
Així mateix, tal com va explicar en una roda de premsa el passat 18 de novembre, aposta per recuperar el mercantil com a extensió de la biblioteca i que pugui tenir un horari d'ús més ampli que l'actual.
Una biblioteca ha d'estar oberta el dissabte i el diumenge, i potser ha d'estar oberta fins a les 10 de la nit, i potser no ha de tancar al migdia. Això vol dir més recursos, però també és una feina, és una inversió de futur.
En aquest sentit, Ferrés aposta per un canvi de paradigma en el municipi que passi per fer polítiques transversals que incloguin la salut, l'educació, el lleure, la cultura i el patrimoni. També amb una ferma aposta cap a les mesures sostenibles i la creació d'energia verda.
De totes les cobertes, de tots els edificis de la zona industrial, dels equipaments municipals, tinguin plaques fotovoltaiques i siguin, a més, una altra de les coses que s'ha d'exigir des de l'Ajuntament.
Alfons Enrius, portaveu de Palafrugell en Comú Podem a l'Ajuntament, va transmetre la seva confiança en el nou cap de llista. Recordem que més enllà de la tasca ecologista, Ferrés i Marcó és arquitecte des de 1988 i ha desenvolupat més de 500 projectes, la majoria al voltant de Palafrugell. S'ha especialitzat en la rehabilitació i conservació d'edificis. Alguns dels més destacats són l'hostatgeria de Sant Sebastià, la primera fase del centre de cultius Tramuntana, l'ampliació de l'Ajuntament de Palafrugell i les mesquites de Palafrugell i de la Bisbal.
4 minuts i 9:15 del matí. Canviem ara de registre i és que l'Hospital de Palamós ha rebut el premi Top 20 de gestió hospitalària global en la categoria d'hospitals mitjans. El guardó és especialment significatiu, ja que valora diferents indicadors objectius de qualitat assistencial, funcionament i eficiència econòmica del centre. Aquest anàlisi es realitza a dades que es registren de manera habitual al centre. Gerard.
L'acte de lliurament es va celebrar dimecres al vespre a Madrid i està organitzat per la consultora Equidia. L'edició d'aquest any ha tingut una participació de rècord de 170 hospitals privats i públics de tot l'estat espanyol. Aquest és el sisè guardó que recull l'Hospital de Palamós en els més de 20 anys de vida dels Premis Top 20. L'Hospitals Top 20 és un programa d'avaluació d'hospitals basat en indicadors objectius, tant a centres públics com privats, de tot l'estat espanyol. En aquests premis, a més d'avaluar la gestió hospitalària en general, s'analitzen 6 àrees clíniques específiques de gran rellevància en l'activitat dels hospitals, òbviament. Sistema nerviós, el respiratori, el cor, la cirurgia digestiva, traumatologia i ortopèdia, i també l'àrea de la dona.
I ara us volem parlar de la crisi de preus de la llet i la manca de relleu que s'emporten el 41% de les granges gironines durant l'última dècada. Llet Nostra lamenta que les conseqüències derivades de la guerra d'Ucraïna estan accelerant tancaments d'explotacions. Segons dades de la Generalitat, de les 357 que hi havia a la demarcació a principis de 2012, ara s'ha passat a 203. Les xifres no només inclouen les explotacions que venen llet, sinó també les que en fan derivats, Maria.
A més, les granges que perviuen cada vegada més tendeixen cap a un model de macroexplotacions. Això fa que, tot i que n'hi hagi menys, la producció global de llet no decaigui. Des de la cooperativa Llet Nostra lamenten que els problemes que s'arrosseguen ara s'hi han sumat les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, que estan accelerant tancaments de granges. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'últim any han tancat 6 granges. D'aquestes ho han fet una a l'Alt Empordà, una a la Cerdanya, una a la Garrotxa i 3 al Pla de l'Estany. Actualment queden 36 explotacions lleteres a l'Alt Empordà, 25 al Baix Empordà, 33 a la Cerdanya, 22 a la Garrotxa, 34 al Gironès, 31 a la Selva, 15 al Pla de l'Estany i 7 al Ripollès. El president de Llet Nostra, Jordi Riambau, explica que la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna ha accelerat tancaments de granges de llet previstos d'aquí 4 o 5 anys per falta de relleu generacional.
Per sort per nosaltres, tenim llista d'espera per entrar a la cooperativa de Ramaders del Baix Empordà i Llet Nostra. I quan tenim necessitat de llet per si ens emplega algun de més o perquè es jubila o perquè baixem de producció, el que passa que nosaltres anem admetent nous socis a medida que tenim la necessitat de llet. El que no podem fer és tenir molta més llet de la que venem perquè després no sabríem de què fer.
Per la seva banda, el secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Carmel Mòdol, coincideix a dir que el producte s'ha banalitzat, però afirma que el preu de la llet ha pujat des de principi d'any. En concret, detalla, el productor ha passat de cobrar uns 30 cèntims al litre de llet a uns poc més de 50 cèntims.
I l'eliminació de l'ajuda europea coneguda com a sistema de quotes làctiques el 2015 va provocar que el sector lleter deixés de tenir un mercat regulat i ha anat propiciant a poc l'aparició de macroexplotacions.
Les ajudes actuals no compensen les regles del mercat, explica Mòdol, que detalla que d'aquesta manera el ramader, que té pocs animals i, per tant, un cost de producció més alt, plega. En canvi, les explotacions grosses sobreviuen. Les estadístiques mostren que no s'han perdut litres de llet perquè han desaparegut explotacions, però la resta han incorporat més vaques. Una situació que el secretari d'Alimentació assegura que provoca intranquil·litat perquè, entre d'altres, despobla el territori. Llet en tenen, però no tenen el territori ocupat i gestionat com Déu mana. Per això assegura que es treballa en polítiques per afavorir la llet com a propiciar les agrupacions ramaderes. Precisament aquest és un dels punts forts de Llet Nostra, que té afiliades només granges petites i mitjanes. La cooperativa permet als afiliats mantenir les granges al territori i genera llocs de treball directes i indirectes. A més, segons assegura Riembau, segueixen una economia circular. Agrupar-se els permet també fixar un preu de llet més alt, però amb un topall per no allunyar-se massa de la competència.
I al sector lleter també li ha afectat la calor d'aquest estiu.
El president de Llet Nostra detalla que l'Empordà fa temps que ho pateixen. Sempre tenen una baixada de producció els mesos de juliol, agost i setembre, pel clima del Mediterrani. Riambau detalla que a l'estiu la producció els cau un 25% respecte als mesos més forts, que són abril i maig. A més, la crisi també ha suposat una pèrdua de litres de llet perquè, per assumir els costos, les granges han hagut de sacrificar animals abans de temps que passen a l'escorxador i suposen un altre ingrés. Pel que fa a les granges que han tancat definitivament, han venut els animals en edat idònia de producció a altres granges i la resta a la indústria càrnia. Tanmateix, segons detalla Riambau, enguany han tingut més dificultat per recol·locar les vaques perquè ningú estava disposat a fer inversió. Però des de Llet Nostra actualment produeixen al voltant d'entre 40 i 45 milions de litres de llet l'any. Ho fan amb explotacions petites i mitjanes de fins a un màxim de 250 vaques. A més, volen impulsar la sostenibilitat.
Pues és un estudi que estem fent amb l'IRTA, pues anar mirant, per exemple, amb l'electricitat amb plaques solars, amb posar diferents productes i canviar inclús l'alimentació de les vaques perquè emetin menys, tractar la femta nostra amb el màxim de cura, amb les fosses cobertes i la manera d'aplicar-ho al camp.
I quan passen 2:45 del matí, us hem de parlar de Joan Bordeus, que guanya el Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària atorgat per l'Associació Indie Lletres. El periodista ha obtingut la quarta edició del guardó per la crítica literària publicada al mitjà digital Núvol sobre el llibre Anorrear, de Michel Houellebecq. Maria.
El lliurament del premi, dotat amb 500 euros, es va celebrar just després de l'acte inaugural de la cinquena edició d'Indie Lletres. L'acte de lliurament va anar a càrrec d'Anna Pasqual, membre de l'organització d'Indie Lletres, i ha anat precedit per la presentació del llibre Llucieta Canyà, L'Etern Oblit, una escriptora en un món d'homes, de la mà de Neu Real i Xavier Cortadelles, i pel concert de veu i piano de les composicions d'Emili Saló basades en poemes de Llucieta Canyà, interpretat per la soprano Eulàlia Ara i del pianista David Granato. Joan Bordeu Soler és un redactor, guionista i periodista català especialitzat en televisió, cinema, cultura contemporània i filosofia. Graduat en Filosofia per la Universitat de Barcelona i en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull, treballa com a crític cultural per diversos mitjans. Des de 2016, Bordeus desenvolupa el gruix de la seva feina al digital cultural Núvol, on exerceix de cap d'opinió i de cap de secció pantalles, on publica setmanalment articles sobre televisió, cine, cultura digital i pensament contemporani. Tal com diuen les seves bases, el Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària Publicada té present els articles que destaquen la interpretació, la contextualització de l'obra, l'objecte de la crítica i l'argumentació de la ressenya. El jurat subratlla que entén que el gènere de crítica literària, a més de constituir per si mateix una peça en valor i qualitats literàries, ha de ser les que, perquè el lector corrent de la premsa decideixi llegir el llibre objecte de la crítica o, com a mínim, disposi dels suficients arguments per decidir si fer-ho. La crítica ha estat escollida entre ressenyes publicades en mitjans tradicionals en paper i en mitjans digitals entre el mes de novembre del 2020 i el novembre del 2021. Conscients que en tot l'àmbit lingüístic dels Països Catalans costaria de trobar un guardó destinat a premiar una crítica sobre una obra publicada recentment, el 2018 l'Associació Indie Lletres va decidir convocar aquest premi.
Canviem ara de registre altre cop. L'Ajuntament de Palafrugell fa una bona valoració dels actes que es van organitzar el passat divendres i dissabte amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Això ens ho explicarà en Ferran.
Aquestes es van celebrar a la Pedrera de Palafrugell, a l'Auditori del Museu del Suro i a la Bòbila. Roser Massaguer, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell, explica que el Consell Comarcal els demanà espais per poder commemorar la jornada.
El Consell Comarcal es van posar en contacte amb nosaltres a veure, tenint intenció de començar unes jornades per commemorar el Dia de la Discapacitat, i així doncs vàrem valorar a veure quins espais podrien anar. Necessitaven un lloc per fer tallers, un altre lloc per fer conferències i un altre lloc per fer activitats lúdiques.
Els actes van començar amb un debat participatiu a la Pedrera, el divendres, i seguidament tallers de Vímar, Tramuntana i Els Àngels. Entre les activitats del dissabte es va organitzar una xerrada a l'Auditori del Museu del Suro sobre els drets i deures de les persones amb discapacitat i una conversa sobre inclusió. A la tarda es van fer activitats amb els gegants de Calonja i Minyons de Santa Cristina d'Aro i la música de la cantautora Aurora Ortiz i Coi els Mongrons a la Bòbila.
I el divendres al matí van fer tallers i xerrades al Consell de la Gent Gran, allà a la Pedrera, i ahir van venir aquí al Museu del Suro i després també a la Bòbila, i bé, va ser molt bonic. A la tarda hi havia castellers en si no, van fer un taller de castellers capgrossos i després un conjunt.
Massaguer explica que el Consell Comarcal apunta que hi haurà noves jornades en els pròxims anys i que s'intentarà organitzar en altres municipis del Baix Empordà.
Nois i noies allà ballant, veies tanta alegria que va ser molt agradable i va anar bé. I aquesta ha sigut la primera, no? Van comentar que per properes edicions doncs miraran d'anar-ho fent a diferents pobles de l'Empordà, a Tarroella, a la Bisbal, i aniran canviant de municipi.
Passem ara a la informació esportiva. Avui, com cada dilluns, ja sabeu que fem un repàs de la jornada esportiva del cap de setmana. Comencem pels equips de la comarca i concretament parlant de futbol i de l'empat del Palamós al camp del Manlleu. Els blau i grocs van aconseguir sumar un punt en la seva visita al municipal de Manlleu, que a més suposa el primer punt que aconsegueixen fora de casa. Sergi.
Sí, i d'aquesta manera segueix la bona ratxa que va començar amb el canvi d'entrenador. De moment, amb Àlex Redondo a la banqueta, ja s'han obtingut 4 punts en 2 partits i l'equip ja té 10 punts a la classificació de Primera Catalana. Va ser un partit força igualat i en el qual tots dos equips haurien pogut endur-se la victòria. Finalment, repartiment de punts i el Manlleu continuarà amb 2 punts més que els palamosins. El proper partit del Degà serà el proper 18 de desembre al Camp del Parets.
I pel que fa a l'hoquei patins, el Palafrugell cau derrotat al camp del líder. El Ribes Les Lagunes va fer valer la seva condició de favorit i va guanyar a un corredor mató Palafrugell que arribava a la pista dels madrilenys després de la seva primera victòria la setmana passada.
Gerard Llobet va avançar l'equip madrileny a la primera part i Roger Montserrat feia el segon gol local abans del descans. A la segona part, novament Gerard Llobet establia el 3-0 que ja semblava sentenciar el maig. Els palafrugellencs només van poder maquillar el resultat amb el 3-1 definitiu aconseguit per Rubén Ruiz. Els blanquinegres continuaran una jornada més amb els mateixos 7 punts a la setena posició de l'hoquei Lliga Plata. El proper partit dels baixempordanesos serà el dia 10 de desembre a casa contra el Sant Feliu.
I avui també tenim bones notícies en l'àmbit de l'atletisme de la comarca perquè Adel Metxal va quedar primer en el cross de San Juan Evangelista. Metxal va, que recordem, va ser subcampió d'Europa de camp a través l'any 2017, va entrar a meta per davant d'Abderrahman Aferdi i Jorge González, segon i tercer respectivament.
En la 43a edició de la prova, el palamosí va aconseguir entrar en primera posició després d'un recorregut de 8.000 metres camp a través. La localitat toledana de Sant Gregorio de Sonseca va acollir una cursa en la que hi van participar un miler d'atletes comptant totes les categories.
I és moment ara de passar cap al bàsquet. Obrim la informació amb el Sol Gironès Bisbal i el seu còmode triomf davant del Quart. Gràcies a aquest triomf, els bisbalencs trenquen la mala ratxa de 3 partits consecutius perduts i se situen 6ens a la Lliga EVA amb un balanç de 6 partits guanyats i 4 de perduts. Sergi.
El derbi gironí es va saldar amb una victòria indiscutible del Sol Gironès Bisbal que va dominar el Quart durant tot el partit. Amb una gran efectivitat en el tir exterior, amb 15 triples transformats, els de Carles Rofes no van donar cap opció al seu rival i es van imposar en tots els quarts del partit. Al final, un resultat categòric de 95 a 49. En la propera jornada, que jugarà el dia 17 de desembre, el Bisbal Bàsquet visitarà la pista del Llucmajor.
I ara, sense deixar el bàsquet, ampliem de la comarca del Baix Empordà a la província de Girona i parlem dels equips masculí i femení de Girona. En aquest cas, els primers males notícies, ja que el Breogán va fer més gran la ferida del bàsquet Girona. Quarta derrota seguida dels gironins, aquest cop a casa i contra un rival a priori assequible. Els gallecs, que són desens a l'ACB, van dur a terme un partit molt pràctic i es van acabar imposant per 66 a 73. Sergi.
Malauradament, el bàsquet Girona continua sense reaccionar i ja són 8 derrotes les que acumula i només 2 victòries. Diumenge que ve, dia 11, els gironins jugaran a la pista del València Bàsquet, que actualment és l'11è classificat.
I millors notícies, però, pel que fa a l'equip femení, l'Uni Girona torna a guanyar i esmena la inesperada derrota de l'últim partit. Setena victòria de l'Espart Girona a la Lliga Femenina, després de perdre en l'últim partit a Fontejau contra l'Araski, les jugadores entrenades, per Bernat Canut, van tornar a guanyar.
A la pista de l'UQAM Jairis, tot i que les locals no ho van posar fàcil, les gironines es van acabar imposant per un treballat 71 a 79. Laia Flores, amb 16 punts, va ser la jugadora més destacada del conjunt gironí. Ara l'Uni és quart, però amb un partit menys que Perfumeries Avenida i Guernica, que comanden la classificació amb 7 victòries i 3 derrotes cadascuna. I l'Uni té el mateix balanç de 7 partits guanyats i 2 de perduts que el Casademont Saragossa, que són terceres. Precisament diumenge vinent, dia 11, les gironines rebran a Fontejau el Perfumeries Avenida.
Moltes gràcies, Sergi. I ara, en l'espai de l'entrevista, tenim uns convidats molt especials amb una entrevista realitzada per Maria Alzina.
Mm. Després del pont de Tots Sants, ens comencem a preparar ja per les properes festivitats. I com no, a caganer.com han presentat ja els caganers d'aquest any. Per això parlem amb un dels propietaris d'aquesta empresa, Sergi Alós. Bon dia, senyor Alós.
Hola, bon dia.
Bueno, primer de tot, quins són els caganers més destacats d'aquest any?
Bueno, la veritat és que en som molts. Hem fet un altre any, hem passat de les 40 novetats i bueno, podríem destacar com a polítics pues, en Zelensky, en Scholz, en tema futbolístic pues, tenim en Benzema, després del Barça tenim en Lewandowski, tenim en Feijóo, Abascal, a nivell de còmic tenim en Vegeta, en Gandalf, en Popeye, demanat per molts francesos pues, en Michelin, i després tenim Doctor Strange, John Flash, entre molts altres.
O sigui, dèieu que els francesos han demanat també a Michelin, que a vegades que responeu al que us demanen els clients o el públic en general?
Sí, la veritat és que, mira, ara tot just aquest any fem 30 anys com a empresa, no? I quan vam començar pues, decidíem les novetats amb el Tortell de Reis, no? I el decidíem entre la família, no? Pues va, quin farem aquest any? Pues farem un pastor, farem un Pare Noel, farem una bruixa...
Això una mica més no? informal, no?
Això, el més informal de tot, no? Però això era al principi. Ara que ja tenim una col·lecció que arriba a les 600 personalitats diferents, pues que ja ens costa molt més i arribar segons quin públic, pues de còmics, si tens nens petits, pues va molt bé, però el mitjà ja se'ns escapa o el molt adult. Llavors, el que ens diuen a les parades o el que ens demanen any rere any a través de la web, pues una mica anem consolidant totes les demandes que ens van demanant, sí. No?
I llavors dèieu que bueno, teniu públic francès, però que també voleu arribar a altres públics. Si hi ha més públic enllà del català o sí, l'espanyol?
Sí, sí, a nivell de mitjà de web, per exemple, el nostre client número 1 és Estats Units, amb molta diferència, el 90% de les ventes van cap a Estats Units, no? Mm-hmm. A ells els agrada molt l'escatologia i bueno, pues el client americà és un molt bon client, no?
I, per exemple, quines figures són les que més us demanen per comprar?
Bueno, ells depèn de l'època, no? Com tot, no? Quan va ser l'època de l'Obama, el 2007-2008, després ha sigut l'època del Trump, després ha sigut l'època... Bueno, van caient, no? I demanen sempre a vegades al polític, amb un pastor, o a vegades... Pues no, ja tenim professions per tots els gustos, llavors pues un metge, una cirurgiana, algun d'algun còmic infantil, depèn, no? El que sí que són comandes que no és una unitat, sinó que normalment pues, són 10-15 unitats de cop, perquè suposem pues, que ho regalen a tota la família o amics, no?
Sí, i bueno... Tot aquest procés, has dit que començava abans, amb el Tortell de Nadal, així, amb una mica en família, a veure que decidíeu quins serien els caganers d'aquell any. Però ara que porteu 30 anys de professió, quan comença aquest procés de decidir i com segueix?
Bueno, ara la veritat és que ja hi ha coses que ja estem pensant per l'any que ve, vale? Però són coses que no afecten a l'actualitat del dia a dia, no? Uh-huh. Sobretot pues, temes de professions, no? Que això cada mes ja pues, anem fabricant una mica sobre la marxa. Què traurem per l'any que ve de professions? Pues, tenim una llista que professions n'hi ha moltes, no?
Sí,
és tremenda,
clar.
No? Vull dir que al final sempre ens diuen, bueno, pues, que per què no tinc aquest o per què no tinc l'altre, no?
Clar,
és que podien tindre, no sé, 5.000, 10.000 caganers diferents, no?
Exacte, sí.
Però clar,
sí.
És un procés que tot es fa a mà, tot es pinta manualment i llavors, bueno, arribem on podem arribar.
I aquest any, per exemple, en tema política ha estat bastant renyit. Per exemple, al Regne Unit, el tema de la Liz Truss que ho va deixar,
sí.
Us va donar temps, crec.
Bueno, és que la teníem feta i l'hem tingut que tirar al riu, vull dir, directament, no? Perquè no, pues, bueno, pues no s'ha consolidat i a vegades aquestes coses passen, no? A vegades penses en un fitxatge del Barça o del Madrid a l'estiu i de cop el tens a mig fer i no acaba de fitxar-se, no? Pues que has de començar de zero, no?
Aquest any, per exemple, us deu haver passat amb Haaland... pel Barça, no?, per exemple, o...
Bueno, hi ha moltes, no?, del Barça o de l'Espanyol o del Madrid, no?, que realment, doncs, bueno, sents veus, però no acabes de...
Exacte.
De concretar-ho.
Bueno, i també hem accedit una mica al taller. Ens podríeu explicar més o menys com treballeu, com elaboreu aquests caganers?
Sí, bueno, l'elaboració és molt manual. La gent es pensa que aquí va una industrialització darrere i són màquines i ja està, i no, es fa, primer es fa un model... Després es fa el que es diu el mollo, vale? Amb doble cara, i llavors el que es fa és un xurro de fang, es posa al mig, es tira primer polvo estalcus perquè sigui fàcil de sortir, on una vegada l'has fet, a través d'apretar diverses vegades el mollo manualment, després el deixem assecar, mm-hmm. i quan està sec, pues, l'hem de polir tota la rabava que queda al voltant i després passar-li una esponja perquè es noti el mínim possible. Mm-hmm. Després això el posem al forn 24 hores i després comença el procés del pintat. I el procés mm-hmm. del pintat, pues, no és gens senzill. És color carn, has d'anar veient, pues, la peculiaritat de cada personatge, que és el que té, no? Un metge, pues, per exemple, és color carn, després el que té majoritàriament, pues, és el color blanc, i després vas fent, pues, el cabell, vas fent les sabates o la creu, i vas fent color a color.
I, bueno, explicàvem que això de pintar és complicat, més o menys aquest procés... quan es podria allargar? Perquè ho feu tot bastant manual.
Des de que tenim la decisió de fer una unitat en concret, fins que no estan a les botigues, pot trigar un mes, 2 setmanes.
Uh-huh. I hi ha hagut en algun cas que, per exemple, hi ha hagut una figura que s'ha esgotat en el moment de la seva sortida?
Bueno, sempre n'hi ha, perquè al final, clar, tu llences 40 novetats, que potser en fas... m'ho invento, 100, 150, 200 a cada unitat, que 100, uh-huh. si hi ha algú que es dispara una miqueta, en seguida ho tens venut.
Sí, sí.
Llavors, que és allò que has de remuntar i has de, pues, bueno, anar avisant els clients o les botigues, escolta, que d'aquí una setmana, o d'aquí dos, o d'aquí tres, o a la web, pues, si l'han comprat, pues mira, ho sentim molt, però
ja sí,
pot passar, sí.
Clar. I, per exemple, teniu botiga a Madrid, si no m'equivoco.
Sí.
Funcionen allà els caganers?
Sí, 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 la veritat és que funciona molt bé, el carrer Major 82, i la veritat és que està molt ben situat. Vam arrencar el mes d'abril per Setmana Santa, mm-hmm. i la veritat que s'ha anat venent més del que pensàvem, i ara es consolidarà més amb la venda de novembre i desembre. Ja s'ha notat a l'octubre una pujada, perquè ja comença a vindre el fred,
clar,
i a la que arribi del tot, pues, ja se'ns farà més Nadal, no?
Perquè, clar, el pic de ventes suposo que ve ara, just després de Halloween.
Sí, sí. Nosaltres, de fet, amb les botigues de Barcelona, que fa, pues, amb l'època del Covid, vam inaugurar la primera, i a partir d'aquí hem anat creixent, i ara a Barcelona, pues, ja tenim 4 botigues, vam inaugurar ara fa una setmana a carrer Llibre, té ambaixada llibreteria número 8, i la veritat és que totes funcionen molt bé, amb molt bona acceptació, i això vol dir, pues, que el turista que passa per un cantó no passa per l'altre, i realment ens troba, ens estem identificant molt bé com a marca caganer.com, i la veritat és que hem aconseguit un somni meu particular de petit, que és consolidar, pues, una icona catalana en el mercat, no?
Sí, perquè, bueno, és el que dèiem, no només és aquí Catalunya o Espanya, sinó que és arreu del món. Quins països, a part d'Estats Units, podríem destacar d'aquest mercat?
Bueno, tens els italians, francesos, sempre depenem molt dels personatges que traiem aquell any, no? Si hi ha un personatge, pues, polític francès, pues, aquell any saps que França repuntarà, no? Com aquest any, no? Que tenim el Benzema i tenim el Michelin, pues segurament a França serà un bon any, no? A Itàlia, com que tenim la política, pues, segurament, pues, la primera ministra serà un bon any també pels italians, no? Depèn a vegades, pues, d'on anem traient aquestes novetats, no?
Clar. I, bueno, una d'aquestes altres novetats d'aquest any és el Caganer Experience. No sé si ens podries fer una mica d'idea sobre...
Bueno, si inaugurarà, esperem que... això en un parell o 3 dies ja es podrà fer les reserves online, i que ho trareu a la web. Això serà per grups, estarà ubicat al Palau de la Música, però també ho farem a Girona amb grups més petits i aquí a Torroella.
I en què consisteix aquesta experiència?
Bueno, això us ho anirem explicant, però serà una experiència molt divertida, perquè vindrà a través d'un actor que dirigirà tota l'activitat, i jo crec que la gent quedarà molt, molt, molt contenta.
Sí, encara no podem desvetllar.
No, bueno, ja us he desvetllat moltes pinzellades.
Una miqueta, no?
Ja us he desvetllat moltes pinzellades, però jo crec que sí, que heu d'entrar a la web de caganer.com, veureu una mica el tràiler, i això estarà en marxa en un parell de dies, i jo crec que us fareu una idea, i la veritat és que ja han fet moltes proves amb diferents targets d'edat, ha funcionat molt bé, els hi ha agradat molt, i, bueno, creiem que serà una molt bona experiència per gaudir tant aquí localment com a Baix Empordà o a l'Empordà, com a Girona Capital, com a Barcelona.
Uh-huh. O sigui, és una cosa que es podrà gaudir una mica arreu de Catalunya, no?
Sí, sí, sí.
Perfecte. Sí, sí. Doncs l'última pregunta que et vull fer és... Et demano que et mullis una mica,
sí,
i que em diguis quin creus que serà el caganer
que triomfarà aquest any.
Exacte.
Home, n'hi ha diversos que ens poden sorprendre, no? Jo crec que Lewandowski i Benzema tenen molt bona acollida. Zelensky jo crec que ja se li ha passat una mica, però seguiran allà, depèn de l'actualitat de la guerra que hi hagi. I després tenim el Camilo cantant, que jo crec que també tindrà molt bona tirada entre les més joves,
entre els seguidors, no?
Sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per ensenyar-nos una mica més sobre aquesta tradició que veiem que s'està expandint a nivell mundial.
Sí, bueno, és una il·lusió que teníem de ben petits, tant el Marc com jo. Fem 30 anys i la veritat és que han sigut 30 anys que, bueno, complicats, perquè hem tingut de tot, diverses crisis en el camí, i la veritat és que contents que ara estiguem amb la marca caganer.com en botigues i dintre del poc amb algú que realment ens fa molta il·lusió, que és ensenyar com es pinta un caganer, que serà el Cagan Experience.
Ostres, mira, ja hem desvetllat una mica més. Doncs moltíssimes gràcies i esperem que siguin molts anys més.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children, it's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.
Bye-bye,
I don't know.
Bye-bye. And I can't change, bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to.
Was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody, there is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless, rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Don't press pause.
progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. And kids are walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear. Underneath it's all the same love. About time that we raised up.
And I can't change.
Vinga, va, arribem ja al tram final d'aquest Supermatí edició dilluns 5 de desembre. Fem l'últim repàs a la informació meteorològica amb l'Albert Aparicio.
Dilluns de matí fred amb alguna boirina o banc de núvol baix matiner. En conjunt, el temps serà força assolellat, si bé ens creuaran alguns intervals de núvols més presents la segona meitat del dia. Demà pocs canvis, temperatura entre 3 graus de mínimes, 14 de màxima, amb un cel parcialment ennublat.
Doncs ja ho heu sentit, seguirà la fred. Aquesta setmana és una mica estranya, ho hem comentat, molta gent farà por, nosaltres hi serem, hi hem sigut avui, hi serem dimecres i divendres, perquè dimarts i dijous és festa, però el Supermatí no fa por. Si teniu festa, gaudiu-la per nosaltres. Ens veiem dimecres.